pràcticament un quart de sis de la tarda. Avui és claríssim que hi ha dos grans noms, com a mínim fins ara. Mm. N'hi ha un tercer, que és Anna Tarrés, que l'hem afegit... Bueno, l'hem afegit nosaltres, no, l'ha afegit Vientes i Deportes, l'ha posat damunt de la taula. Marta, Kela, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Un és el de Xavi Hernández, sí, i l'altre és el de Pedro Sánchez. Sí. Míriam Díaz, bona tarda.
Bona tarda.
Els ministres i el PSOE es conjuren per convèncer Pedro Sánchez perquè no plegui. De fet, hi podíem veure fins i tot alguns paral·lelismes amb el cas de Xavi. Mm. La decisió del president espanyol d'agafar-se 5 dies de reflexió per decidir si dimiteix o no ha agafat tothom amb el peu canviat i amb els plans electorals trastocats.
Sí, recordem, en un moment d'inici de campanya electoral a Catalunya i amb la dreta i l'ultradreta pressionant políticament i judicialment per fer caure el govern de Sánchez, sobretot amb el conegut cas Coldo i, el més important, doncs aquesta denúncia que ha acceptat un jutge de manos limpias contra la dona de Sánchez, Begoña Gómez. Avui n'han parlat alguns ministres. María Jesús Montero, la seva número 2, ha reconegut que ho va saber pocs minuts abans de publicar-se la carta i reclama respecte.
Pero lo que ha sobrepasado cualquier línea justamente ha sido que su mujer pues tenga que verse sometida a esa campaña de acoso y a esa, pues de alguna manera, perjuicio que le ocasiona en su trayectoria profesional solo y simplemente por ser la mujer de Sánchez. Y eso él lo lleva, desde luego, con gran pesar, ¿no? Porque se siente responsable de ello.
I l'altre, Félix Bolaños, ahir va ser tot el dia a Moncloa, però no va veure Pedro Sánchez. Avui, des de Radio Cable, el ministre li ha demanat que es quedi.
A mí me parece que el proceso de reflexión del presidente debería terminar con una decisión de ser claros. No nos puede doblar el pulso la jauría extremista con mentiras, con bulos y con patrañas para intimidarnos. No nos pueden doblar el pulso.
Pedro Sánchez es manté a Moncloa, s'ha sabut que està en permanent contacte amb el rei Felip VI, que va ser informat de la decisió.
Uh-huh. Mentrestant, la dreta carrega sense contemplacions contra Pedro Sánchez, com no podia ser d'altra manera.
Els populars mantenen que és una maniobra de la Moncloa per desviar l'atenció. Alberto Núñez Feijóo descarta que Sánchez plegui i dona per fet que dilluns el president espanyol anunciarà una qüestió de confiança i que la superarà.
Podrá incluso superar una moción de confianza si se lo propone, porque el independentismo tiene ante sí el negocio que siempre ha soñado. Y se lo puede ahorrar porque es evidente que tiene la confianza interesada de los partidos independentistas. Pero que sepa que al final se hundirá y que lo hará en solitario.
I l'acusa de manipular la campanya electoral catalana, que, recordem, comença aquesta mitjanit.
Que ha puesto en marcha una operación de supervivencia política. Se busca movilizar a la gente bajo compasión, porque ya no puede hacerlo por su gestión, pero es que la imagen de toda una nación no puede secuestrarse para ponerla a disposición de la estrategia electoral y judicial del Partido Socialista.
I Vox l'ha atillat directament de corrupte i li ha demanat que plegui ja. En canvi, altres partits o entitats com Sumar, Podemos o la UGT li han reclamat que s'ho repensi i no permeti que guanyi la dreta i l'ultradreta.
A tot això, a Catalunya sembla que no hi hagi eleccions, perquè, clar, ens hem quedat encantats com una llar de foc mirant Pedro Sánchez a veure què és el que fa. Però aquí,
evidentment... una contraprogramació.
S'ha contraprogramat les eleccions. Aquí, què s'explica?
Directament, mira, el candidat del PSC, Salvador Illa, que es queda sense Pedro Sánchez en aquest míting d'inici de campanya que havia de ser a Sabadell i no hi serà.
Sí que és veritat que venia a Sabadell.
Exacte.
Sí.
Doncs que
l'Illa
fet...
hi queda isolat.
Sí.
Són bromes que faig ara.
Sort que el tenim.
Sí. Molt Illa que ha fet una crida a la resistència col·lectiva mentre el president de la Generalitat i candidat d'Esquerra, Pere Aragonès, ha demanat a Sánchez que decideixi ràpid i que planti cara a l'extrema dreta. Des de Junts, Jordi Turull anima Sánchez a presentar una qüestió de confiança si el període de reflexió no és un moviment tàctic, però espera que la campanya es parli, sobretot de Catalunya. Ciutadans creu que Pedro Sánchez s'està fent la víctima i l'acusa de mirar-se només al Malic i la CUP lamenta que l'extrema dreta incideixi en la política.
Bé, el que us explicarem a continuació és com s'ha anat a parar fins aquí, què en diuen tots els actors possibles i com s'ha pogut arribar a acusar a Begoña Gómez d'aquest cas. I atenció, perquè també viatjarem fins a València, perquè avui tot plegat ens ha recordat un altre cas molt mediàtic, el de Mònica Oltra, amb el qual traçarem alguns paral·lelismes. Però abans, explicar-vos que el sindicat Manos Limpias és qui va registrar el 9 d'abril passat als jutjats de Madrid una denúncia contra Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per un suposat delicte de tràfic d'influències i corrupció. En la querella, el sindicat afirma que la dona del president va fer servir el seu estatus personal per avalar empresaris que es presentaven a licitacions públiques. Jordi Armenteres, bona tarda.
Hola.
Gràcies per acompanyar-nos, Jordi, com sempre, per donar
context.
Mira,
estava repassant el correu ara, el correu de la delegació de la ràdio aquí a Madrid, que és on rebem totes les convocatòries i tot plegat, però bàsicament volia acreditar el Comitè Federal del dissabte, però no està convocat formalment. Ahir el PSOE a la tarda estava enviant missatges com si no passés res, vull dir que és un element més a tota aquesta sorpresa a partir de la nota de les 7 de la tarda, la carta de Pedro Sánchez. L'últim mail que entra és de les 5:04, convocant formalment el míting de Pedro Sánchez i Salvador Illa el diumenge a Santa Coloma Gramenet.
Vols dir que el PSOE algú va caure de la cadira, no? De cop i volta, no. Se'n va donar aquesta
ama. No, l'entrada al correu electrònic és a les 5 de la tarda i 4 minuts. Vull dir que, dues hores abans que sortís la carta de Pedro Sánchez.
A veure, Jordi, avui ens ajudaràs a posar context a tot plegat, perquè parlem de moltes coses i al final no sabem ben bé quin és l'objecte de tot això. Concretament, de què s'acusa a Begoña Gómez?
De dos delictes. O aquesta és la pretensió que té la denúncia de manos limpias. Dos delictes que són tràfic d'influències i corrupció. Bàsicament és això. Mm-hmm. A partir d'aquí, d'on ve tot plegat? Qui és Begoña Gómez? De banda de dona, parella de Pedro Sánchez i mare també dels dos fills que tenen entre ells. És una experta en màrqueting i té una carrera professional molt bona, vinculada sobretot al sector de la docència, perquè va estar durant molts anys en un màster a la Complutense i llavors ha estat en una altra, en una mena de fundació que està vinculada a una universitat. Ara ho explicarem.
Sí.
Aquí hi ha un tema que se l'acusa d'haver parlat amb alguns empresaris que després podrien haver rebut un tracte de favor. Una altra cosa és que es pugui provar mai o no que Begoña Gómez hi va tenir alguna cosa a veure. De fet, ja hi va haver dues querelles, dues demandes del Partit Popular que l'Oficina de Conflicte d'Interessos, que és veritat que és una oficina que penja de la mateixa administració, va desestimar. Però és una oficina que en altres casos sí que ha posat el crit al cel i ho ha portat a la justícia. Però per tot el que anem a explicar, diríem, totes les sospites que hi havia hagut ja s'havien fiscalitzat i en principi no hi havia hagut cap mena de problema amb tot això. Llavors, què ha passat? Quina és la novetat? Què ha passat aquestes últimes 24 hores? Que hi ha un jutge de Madrid, el titular del jutjat número 41, que el que diu és: em faig meva la denúncia de manos limpias. Què passa amb aquesta denúncia de manos límbies, que no aporta cap mena de prova.
O sigui, això s'ha de deixar clar, és a dir, ara en parlarem, perquè, és clar, jo ho he trobat sorprenent, és a dir, una denúncia sense proves, o sigui, què hi posa?
Retalls de diari.
En aquells punts on has de dir, bueno, de què s'acusa, què hi ha allà? Retalls de diari?
Retalls de diaris, captures de diaris digitals. A veure, comencen a aparèixer uns quants noms. Podem fer aquí una mena d'arbre de qui hi ha al mig de tot això. Es fa ressò, per exemple, d'informacions relatives a un empresari que es diu Carlos Barrabés, a qui se li atribueix haver presentat precisament Begoña Gómez a l'AMU d'Era Europa. Era Europa és una de les empreses que forma part d'una gran multinacional que es diu Globalia, uh-huh, i que es diu Javier Hidalgo. Parlem d'Era Europa, entre d'altres, perquè és una de les empreses rescatades després del Covid. Quina és la ració de tot plegat? Doncs que aquest empresari, que es diu Carlos Barrabés, està vinculat al màster que la dona de Sánchez havia dirigit a la Universitat Complutense de Madrid. Barrabés, com Begoña Gómez, és un expert en màrqueting, Barrabés sobretot del comerç en línia, és un assessor cotitzat d'empreses tecnològiques i entitats bancàries, i de fet Barrabés és un dels noms que el Partit Popular ha citat per la Comissió d'Investigació del Senat pel cas Coldo. Com recordareu, hi ha dues comissions en paral·lel, una que treballa al Senat, on hi ha majoria absoluta del PP, i el PP hi fa el que vol, cita qui vol i no cita qui no vol, i al Congrés les citacions s'han de pactar, bàsicament perquè no hi ha una majoria absoluta, per tant no hi ha un control de cap partit de la comissió. Era Europa, el que dèiem, va ser una de les companyies parcialment rescatades després de la pandèmia, i les intuïcions que venen que ve a dir la denúncia...
Clar, perquè ho hem de dir així, és a dir, el que creuen...
Recollida pels diaris, exacte, és que Begoña Gómez hauria intercedit per tal que Air Europa hagués estat rescatada. Hi ha més coses, però d'entrada hi ha això. Quin és el rescat d'Air Europa? 475 milions d'euros. Això de dret, un rescat aprovat pel govern espanyol, com amb moltes altres companyies durant la pandèmia, i un crèdit ICO, que aquest s'ha de tornar, però un interès molt baix, de 160 milions d'euros. Això per una banda.
Sí.
Insistim, de tot això no n'hi ha proves. Més llavors, per aquí al mig també hi ha altres contactes.
Posem un context.
Que poden anar apareixent.
Tenim un president que s'està rumiant si plega o no plega, es queda sense agenda, el país aturat per una denúncia on no hi ha proves, que és la que ens està explicant el Jordi. Digues, digues.
No, bàsicament, a veure, de tot això, a partir d'aquí hi apareix una entitat que es diu IE Africa Center, que està vinculada a la dona de Pedro Sánchez. Per què? Perquè la dona de Pedro Sánchez la dirigia. Què és aquesta entitat? A què es dedica exactament? Aquesta entitat penja d'una universitat internacional que es diu IE, i una de les branques que té aquesta universitat és l'IE Africa Center. Begoña Gómez la va dirigir durant pràcticament 4 anys. El que s'ha publicat, sense proves també, és que Gómez hauria viatjat en un avió d'Air Europa per unes reunions cap a Londres. Uh-huh. El bitllet es va pagar, però podria haver influït en l'adjudicació de contractes públics vinculats a formació en un altre màster d'economia digital a la Complutense de Madrid. La denúncia vincula... És que aquí ho comencem a complicar encara una mica més.
Jo ja m'estic perdent.
Vincula la dona de Pedro Sánchez amb Air Europa a través de l'Africa Center, perquè sí, l'Africa Center va aconseguir una mena de beca que pagava l'empresa matriu de Globalia, d'Air Europa, que és una filial que es diu Bacalua, estem amb molts noms, ja, eh? I què va passar amb tot això? Doncs això era una beca destinada a l'Àfrica per projectes d'èxit africans, mm-hmm, per poder-los subvencionar des d'Europa, és un projecte de cooperació. Això s'arriba a signar. Què passa? Que el 2019 s'acorda la beca, el 2020 arriba la pandèmia i això mai s'ha pagat. Llavors, què fan quatre mitjans de comunicació molt propers a la dreta i a l'ultradreta? Doncs agafen un Turmix, ho posen tot a dintre, ho barregen tot, i llavors venen a dir que hi ha evidències que, sumades totes, poden ser una prova que Begoña Gómez hauria intercedit amb Pedro Sánchez perquè el Consell de Ministres aprovés els 475 milions d'euros de rescat d'Air Europa. Això, Pedro, això fa molts mesos que és sobre la taula, més d'un any i tot. I des del govern espanyol i des del PSOE sempre ha dit que no hi ha cas, que no hi ha cap mena d'intercessió. Al contrari, que Begoña Gómez, si s'ha representat per una cosa, és separar molt bé tot el que té a veure la feina de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol amb la seva carrera professional.
Aquí hi ha una altra cosa, que, o sigui, és la cirereta del pastís. Manos limpias, o sigui, aquest sindicat admet que potser el que estan dient podia no ser veritat?
Sí, és el gir de guió d'aquest matí, que no s'acaba d'entendre. A veure, Manos limpias ha admès que ell només aporta retalls de premsa.
És que això és molt fort,
presentar...
això és molt fort, eh?
L'argument per presentar aquesta demanda, insistim, amb documents de Confidencial, Voz Populi, Libertat Digital i The Objective, que tots quatre tenen una tendència molt determinada a l'hora d'encarar les seves notícies. Llavors, com que la Fiscalia en el seu dia no va estirar del fil, i la Fiscalia, si no es tira del fil, és precisament perquè l'oficina que vetlla per la legalitat dels contractes, ho dèiem abans, va aturar les dues demandes del PP. Precisament per això entenem que no actua la Fiscalia. Llavors, a partir d'aquí podem nosaltres afegir una altra cosa. Hi ha un article al Codi Penal que penalitza la falsa denúncia.
Exacte.
Si tu presentes una denúncia sabent que és falsa, això són entre 6 mesos i 2 anys de presó.
Mira, ara ho aclarirem.
Bastant...
Ara ho aclarirem.
Mira, article, ja el tinc. Article 465.1 del Codi Penal. Pena de prisión y multa en función de la gravedad del delito que se ha intentado imputar. Conseqüències, denúncia falsa, pena de presó de 6 mesos a 2 anys i multa de 12 a 24 mesos si se li imputa un delicte greu. Llavors, ara estem en aquella posició que el jutge obre diligències...
Sí.
Per tant, està intentant mirar si hi ha alguna cosa. No tenim la interlocutòria del jutge, aquesta va ser una de les sorpreses d'ahir, que es filtra primer una admissió a tràmit preventiu abans que es notifiqués a totes les parts. Avui la Fiscalia ha fet un moviment i ha dit: ei, no acceptis això, perquè no va enlloc, i no va enlloc per això i per això.
Mira, ara en parlarem perquè ens està escoltant, si em permet, Jordi, precisament Jordi Nieva, que és catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona. Professor Nieva, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per atendre'ns. Jo tinc una pregunta molt fàcil i molt clara per fer-li. Si la denúncia, com ens està explicant el Jordi Armentera, se sustenta sobre informacions d'alguns mitjans digitals, deia retalls al Jordi, i el mateix sindicat denunciant no descarta que siguin mentides, que això és molt gros, com ens pot explicar que un jutge accepti tot plegat a tràmit?
Bé, a mi em sembla inexplicable el 100%, és a dir, és que no tinc gaire matisos a fer amb aquesta resposta. És a dir, el Tribunal Suprem porta 10 anys dient que no es pot admetre una denúncia les dades de la qual únicament estan basades en informacions periodístiques si no hi ha cap dada addicional. Aquí és que ni tan sols són informacions periodístiques, és que són titulars de mitjans de comunicació acompanyats de comentaris absolutament tendenciosos per part del denunciant, de la mujer de Pedro Sánchez, que todo el mundo sabemos qué, i coses així, no? Clar, que davant d'això, que no t'explica en realitat cap fet delictiu, i que a més, no és que sigui una hipòtesi, no arriba ni a l'estat de lucubració, que davant d'això un jutge obri una instrucció penal després de que quan els casos no són mediàtics, l'enorme majoria de jutges rebutgen les querelles i les denúncies simplement perquè no hi ha dades objectives i fan bé de fer-ho, doncs, sincerament, és que no hi ha manera d'explicar-ho, és que no hi ha per on agafar-ho. És senzillament d'aquelles coses que veus, que te les quedes a la memòria pel futur, per recordar-les, perquè, sortosament, esperes que no passin mai més, no? Però això és insòlit, evidentment.
Bueno, però explicar-ho a la universitat també, no? Perquè deu ser un cas que crec que s'estudiarà com a mínim.
No, per això ho retinc a la memòria, per posar-lo com a exemple, quan parlo, efectivament, de l'admissió de la querella, en aquest cas de la denúncia, no?, de com s'ha d'interpretar un article ben clar de la llei d'enjuiciament criminal, que és l'article 269.
És que disculpi, és a dir, jo presento sí. Una denúncia i, com deia abans, jo en els punts suspensius jo et dic, home, és que hi ha un diari que ha dit això, és que hi ha un diari que ha dit allò. O sigui, és que no em cap al cap com un jutge, no me la fum pel cap, precisament, ara que els jutjats estan tan plens. És a dir, aquí que hi ha un component polític, senyor Nieva, o què?
Home, jo si hi ha un component polític no ho sé, perquè no conec el jutge, ni tampoc sé res de la seva família, com s'està dient a les xarxes últimament. I a més crec que la gent té dret a discrepar de les ideologies dels seus fills, no? És a dir, no pares i fills comparteixen ideologia. Vull dir, a mi aquest tipus d'averiguacions, doncs, home, són molt llampants, però no m'interessen. Ara, el que sí que està ben clar és que aquesta és una querella que, si en comptes de ser contra la Begoña Gómez, dona del president del govern, fos contra, no sé, contra Víctor Soler Portal, que és aquell que posaven a la publicitat de les targetes de la Caixa fa
dècades. Exacte, aquell nom inventat, no?
Aquell nom inventat, exacte. Si fos contra un qualsevol, això no arribaria enlloc. Enlloc, de cap de les maneres. És a dir, és una d'aquelles denúncies que és que ni s'admetria. És a dir, no és que s'admeti a partir d'allà no es faci res, que de vegades això també passa amb tantes denúncies de gent que li han robat el mòbil, gent que l'han atacat pel carrer, gent que, és que no hi ha proves, és que no sabem qui és, és que no es fa res. Oi que segur que m'està escoltant molta gent que ha fet denúncies, probablement avui mateix o ahir, i que no ha tingut cap recorregut. Cap recorregut, malgrat que el fet indubtablement existeix i fins i tot potser hi ha dades que es podrien investigar. Oi que no té cap recorregut? Doncs com, carai, ha de tenir recorregut una cosa que està basada amb titulars tendenciosos. Vull dir, és que ni tan sols amb una informació mínimament objectiva. És inacceptable. És que no, em falten adjectius dintre de la correcció, evidentment. Fora de la correcció en tinc molts, però dintre de la correcció, veritablement em manquen adjectius per descriure el que ha passat aquí.
A veure, jo li vaig posant altres components damunt de la taula, perquè com que nosaltres no hi entenem, per això el truquem. El comunicat que fa el denunciant, que és Manos Límpies, assegura que és feina del jutge esbrinar si les acusacions són certes o no. I afegeix que si es demostra que tot era mentida, els responsables seran els mitjans que les van publicar. Jo això ho trobo inaudit. És a dir, això és passar la pilota al jutge, bueno, que investigui. Això és habitual? No és habitual? Què em pot dir?
No, és que en absolut. És que, a més, aviam, o sigui, el fet de que una associació com Manos Límpies, que ja va ser investigada abastament per denúncies falses, per processos muntats amb finalitats econòmiques, que fins i tot aquest senyor, em sembla que va estar a la presó, fins i tot per a presó provisional, per això, doncs, home, quan tu reps una denúncia amb aquests termes, i a més, de manera tan sumament infonamentada, doncs encara diguis, home, aviam aquí què trobo, doncs és quelcom que no té explicació possible des de cap punt de vista. És a dir, és que ja el fet de que aquesta associació faci una denúncia amb aquests termes i que, a més, la interessada sigui la dona del president del govern, és un indici més que suficient de que la denúncia és falsa. És a dir, que està més que falsa, que està basada en fets que molt probablement poden ser falsos. Una altra cosa és que s'hagués fet una denúncia bastant més seriosa, i no una denúncia, sinó una querella, que podria haver fet perfectament si s'hagués volgut gastar els diners, evidentment, no? Explicant altres dades que efectivament sí que portin aquesta conclusió i diguis, doncs home, aquí potser ha passat alguna cosa, doncs val, doncs endavant, comencem, cap problema. Vull dir, si tothom estem interessats han esbrinat delictes que poden arribar a ser molt greus, evidentment, però si aquí l'única cosa que hi ha és, oh, mira, doncs és que he vist això, és que ni tan sols en premsa, diríem, de mitjans que publiquen en paper o que tenen un cert prestigi més enllà de una, més que prestigi, una certa tradició, no?, de publicació, no, són quatre coses que s'han dit i que a més no tenen cap dada que les suporti. És una cosa que, perdó pels termes en què m'estic expressant, o més que res per les emocions, no? Però és que m'agradaria que s'entengués que des del punt de vista tècnic això no hi ha manera de defensar-ho. És a dir, no pots trobar cap mena de raó per dir, doncs, mira, és que potser per aquí, és que potser per allà, és que els jutjats fan sempre això. No, al contrari, últimament estan fent més aviat al contrari, no? Doncs, en fi, és que no hi ha per on agafar-ho.
Professor, avui ha publicat vostè un article al periòdico on diu que hi ha un article de la llei d'enjudiciament criminal, l'article 269, que obliga el jutge d'instrucció a inadmetre una querella quan els fets són manifestament falsos o no tenen caràcter de delicte. Aleshores, pregunto, si un jutge s'assalta aquesta llei, no compleix la llei, aquest jutge està cometent un delicte? I pregunta número 2, es pot denunciar un jutge que no compleix la llei? Vostè deia, és inacceptable, és inexplicable, és indefensable el que està fent. Se'l pot denunciar?
Evidentment, les dues coses són possibles. El que passa és que la primera necessita una investigació per esbrinar les possibles intencions del jutge, de les quals encara no tenim cap dada fiable més enllà d'aquestes que han transcendit per les xarxes. I la segona cosa és la Fiscalia, que és la que està directament obligada en casos com aquest, en els quals detecta una irregularitat manifesta com és aquesta, a dir, escolta'm, aquí què ha passat, i a partir d'aquí, doncs veure si efectivament aquí es compleix, doncs, el que es diu tècnicament el tipus delictiu de la prevaricació, és a dir, el contingut de l'article que recull la prevaricació dintre del Codi Penal, que compta que té un contingut molt exigent. És a dir, una cosa és que un jutge hagi fet una irregularitat, i això pot ser constitutiu d'una falta lleu, d'una falta greu, d'una falta molt greu. I una altra cosa és que ja passem a l'àmbit del delicte, i l'àmbit del delicte és molt restrictiu. El que passa és que tenim el costum de pensar sempre en el Codi Penal com a prioritat, i al contrari, el Codi Penal està pensat per les coses que són més greus de totes les que ens passen. El que passa és que, clar, com que últimament, sobretot políticament, s'ha utilitzat tantíssim el Codi Penal per combatre rivals polítics, doncs d'alguna manera la gent ho té al cap i de seguida doncs busca el Codi Penal, però no és la norma per corregir aquest tipus de comportaments, si molt menys.
Professor Nieva, moltíssimes gràcies, com sempre, per la seva claredat, especialment avui contundent amb el que li estem formulant. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer, com
sempre. Jordi Nieva, que és catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, crec que no cal fer-ne cap resum de la seva intervenció perquè ha quedat claríssim. Quins escenaris s'obren a partir de dilluns vinent en funció d'aquesta decisió de Pedro Sánchez? Aquesta és la pregunta que ara mateix li traslladem al catedràtic emèrit de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, Cesario Rodríguez Aguilera. Senyor Rodríguez Aguilera, bona tarda.
Bona tarda.
El senyor Nieva acaba de ser molt clar, és a dir, per ell no hi ha cas. Si és tan clar que no hi ha cas, per què vostè interpreta que Pedro Sánchez segueix aquesta estratègia?
Coincideixo amb el professor Nieva en que al meu parer, i jo no sóc un tècnic, no hi ha cas. Però jo crec que ha estat la gota que ha acabat de vessar el got. És a dir, ja des de fa moltíssims temps hi ha una campanya de la ultradreta mediàtica contra Pedro Sánchez per destruir-lo políticament. I ja suposo que humanament també ho entenc, arriba un moment en què esclates. Ja no ha pogut més. A banda que això també pot tenir un rerefons, no ho sé, tàctic o estratègic. És a dir, aquests 4 dies de reflexió poden obrir diversos escenaris, que suposo que s'ho estaran rumiant, ho estaran negociant ara amb la direcció del Partit Socialista, s'ho estarà pensant amb Sánchez en primer lloc. I si m'ho permet, doncs li puc explicar algunes de les possibles hipòtesis.
Oh, i tant. Per exemple, escenari número 1. Sánchez...
Escenari número 1, sí. La dimissió.
Vale.
A mi em sembla poc probable. No és impossible, però és poc probable. Per què? Perquè deixaria el partit sense un líder no clar, sinó claríssim, insubstituïble avui per avui. Qui el podria substituir provisionalment? Potser la ministra Montero, però això seria una solució, un recurs desesperat molt provisional. I en segon lloc, la dimissió de Sánchez seria un triomf monumental de lobbies privats. I aquí ja no estem parlant de partits, ni del PP ni de Vox, que també. Essencialment seria una gran victòria dels mass media de la dreta més radical. Si això es confirmés, sentaria un precedent nefast, que és que els mitjans, i no el Parlament, i no les urnes, decidirien qui pot ser president i qui no pot ser president. No podem deixar en mans dels lobbies la decisió de qui pot ser president o no. I en tercer lloc, també ho he dit de passada quan he parlat de la ministra Montero, deixaria el PSOE sense un líder clar de futur. Jo crec que, per tant, per aquestes 3 raons, veig molt difícil, no impossible, però veig molt difícil que Sánchez finalment dimiteixi.
Segon escenari.
Segon escenari, la qüestió de confiança. A mi aquest em sembla molt més probable. Els inicis de la transició, per exemple, Adolfo Suárez ja ho va fer. Després de la crisi de la via autonòmica per Andalusia i tal, ell necessitava enfortir-se i la qüestió de confiança li va sortir bé. Doncs bé, Sánchez podria repetir la maniobra i jo crec que té garantida la majoria. La majoria de la investidura es tornaria a confirmar. Per tant, això seria un respir. I des del punt de vista de l'opinió pública i de la projecció mediàtica, en tant que tenim la campanya electoral catalana i campanya electoral europea, això jo crec que seria un valor d'oxigen. Per tant, jo crec que aquest segon escenari em sembla el més probable. Ara, al meu parer, hi ha un tercer.
Digui'm.
El tercer seria, efectivament, el de esperar que passi tècnicament l'any des de les últimes eleccions. Això serà, si no m'equivoco, el 23 de maig. Per tant, podria ser una mena de dimissió diferida. Jo seguiré sent president fins a finals de maig, i a finals de maig, com jo podré dissoldre les Corts, convoco noves eleccions. No sé si tècnicament es podria fer coincidir amb les europees, que això jo crec que seria una jugada mestra, però perquè clar, agafaria a tothom completament descol·locat. Ja et dic, no sé si tècnicament fora possible, però no podem descartar com a hipòtesi també aquesta tercera sortida.
Li volia preguntar al Jordi Armenteres, la hipòtesi del tacticisme a Madrid és la que preval o no?
No. Sí que evidentment hi ha tota la teoria d'aquest tacticisme, d'aquesta estratègia política, perquè estem en plena campanya electoral, però és una barreja, un compendi una mica de tot. Es dona per fet la qüestió de confiança, que pot ser molt interessant si és, perquè una qüestió de confiança es convoca i es pot debatre en només 24 hores. O sigui, si Pedro Sánchez volgués, no oblidem que la presidenta del Congrés dels Diputats és Francina Armengol, aquesta qüestió de confiança es podria debatre la mateixa setmana d'eleccions. O sigui, el dimarts 7, dimecres 8, dijous 9 de maig, sense cap mena de problema. I aquesta és la solució que en aquests moments s'aposta més en cercles polítics, el PP la dona per feta, bona part de l'oposició també, no oblidem que tota l'oposició, que no és PP i Vox, són socis de govern de Pedro Sánchez en aquests moments, i òbviament s'haurien de mullar. I això implica que si hi ha una votació la setmana mateix de la campanya electoral a les catalanes, home, això influeix molt en Junts i Esquerra.
Li volia preguntar al senyor César Rodríguez Aguilera si no hauria sigut més pràctic anar directament amb aquesta moció de confiança, directament, abans de fer aquesta carta, aquest comunicat, no sé com ho veu.
És possible, no ho sé, això ja sí que ja em desborda, perquè no sé exactament quins càlculs personals té Pedro Sánchez, si és que té algú. Potser també s'ha decidit agafar aquests 4 dies per acabar-ho de rumiar personalment i de negociar, suposo, amb el seu cercle polític més íntim. No ho sé, eh?
Però aquí hi ha un també... element que és que no està negociant res Pedro Sánchez ara mateix. La reconstrucció que hem pogut fer del que va passar ahir la tarda... A veure, María Jesús Montero i Félix Bolaños avui han explicat que efectivament van ser a Moncloa. Nosaltres ahir a la nit explicàvem que hi havia reunions a Moncloa, però la sorpresa és que Pedro Sánchez sí que es veu amb gent, i hi ha un moment que demana estar sol, que escriu la carta ell mateix, tot sol, que l'entrega al seu equip perquè la publiquessin, i María Jesús Montero i Félix Bolaños, que és el nucli dur, el pinyol de Pedro Sánchez, veuen la carta i diuen, això què és?
Yeah.
Se n'enteren exactament al mateix moment. Llavors, avui tots han mantingut bastant l'agenda, tots menys Pedro Sánchez. On és Pedro Sánchez en aquests moments? Ens han dit que és a Moncloa, perquè no és a Moncloa la zona de treball, Moncloa és molt gran. Moncloa és un complex, Moncloa no pensem només en un edifici, són molts edificis, entre altres hi ha el Ministeri de la Presidència, per això hi ha Félix Bolaños allà, però allà hi ha moltes zones. Salvador Illa va dormir 3 mesos allà, en un altre edifici. Vull dir, Pedro Sánchez està a la seva residència. Pedro Sánchez no sol passar moltes hores a la residència del Palau de la Moncloa, perquè hi ha moltes dependències, i de fet el que coneixem com a Palau de la Moncloa és la seva residència, però llavors hi ha el Palau de la Moncloa, edifici de Consell de Ministres, que s'assembla molt a nivell arquitectònicament, tots el tenim al cap, i allà també té un despatx Pedro Sánchez. Aquest despatx, per exemple, avui no l'ha trepitjat. Això vol dir que Pedro Sánchez no, en aquests moments no hem de pensar que estigui parlant amb molta gent, que no és el Pedro Sánchez habitual envoltat de tot el seu equip, per una banda Moncloa, per l'altra del PSOE.
Jordi, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Una abraçada.
Bona tarda.
Fins altra. César Rodríguez Aguilera, n'anirem parlant. Gràcies per atendre'ns també aquesta tarda.
De res, un plaer.
Un plaer, gràcies. Farem una petita pausa. I avui posarem la lupa perquè a València, al País Valencià, perquè no és la primera vegada que una denúncia contra el familiar d'un polític acaba provocant la seva dimissió. Això va passar, per exemple, amb Mònica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana. Ara ho recordarem.
Versió RAC1.
Doncs això, Mònica Oltra va passar precisament per un cas semblant, amb diversos matisos. Mm-hmm. El seu exmarit, això hem de deixar molt clar, el van condemnar per abusos sexuals a una menor. Després la van imputar a ella per haver encobert presumptament aquests fets i per haver ignorat les necessitats de la víctima. Oltra va acabar dimitint el juny del 2022, defensant la seva innocència amb un discurs que avui molts han recordat a les xarxes socials.
Me'n vaig en la cara ben alta. També he de confessar-los que amb els dents apretades. Van les dents molt apretades, per moltes coses. Però les polítiques que són les més importants, me'n vaig amb les dents apretades, perquè aquesta història passarà a la història de la infàmia política, jurídica i mediàtica d'aquest país. Que ningú se pregunte d'ací 20 anys, i no d'ací 20 anys, d'ací 20 mesos, què collons va passar en aquest país. Perquè aquest país té un problema. Quan absol corruptes, quan M. Rajoy no és un indici, i s'encausen innocents, i passen Vicky Rossells, i Alberto Rodríguez, i les niñeres. I este país és un problema quan no mos defensem de l'extrema dreta.
Més d'un any i mig després, ara fa 3 setmanes, el jutge va arxivar la causa contra Oltra en constatar que no hi havia cap delicte, que no havia comès cap delicte. Salvador Anguix, delegat de La Vanguardia al País Valencià, bona tarda.
Hola, bona tarda, companys.
Gràcies per atendre'ns. Hi ha paral·lelismes, no?, entre aquests dos casos, entre Pedro Sánchez i Mònica Oltra?
Sí, bueno, per a mi, fixa't tu, ho pensava avui, hi ha paral·lelisme més que en els fets concrets, sinó en l'estratègia dissenyada des de fa temps per l'oposició. No? És una estratègia molt adreçada a erosionar una figura que saps que si l'erosiones té conseqüències per a tot un projecte polític, no? Doncs jo sí que crec que hi ha alguns paral·lelismes. No són casos molt diferents, òbviament, perquè en el cas de Mònica Oltra era un tema que ja li venia sobrevingut pel cas del seu exmarit, però en quant a l'estratègia política i en quant a la manera com se va activar, o se va motivar, perdó, com se va motivar la instrucció judicial contra ella, jo crec que sí que podem trobar alguns paral·lelismes, sí.
Parlaves d'estratègia política. Del dia de la seva dimissió hi ha un altre fragment molt significatiu.
Este país té un problema. Quan ens desubiquem, ganen los malos. Lo que més sent d'això i lo que voldria evitar és que cap persona en este país pense que no és possible fer polítiques d'esquerres, que no és possible plantar-li cara al poder, plantar-li cara a la corrupció, plantar-li cara a l'oligarquia i als poderosos. Ens estan fulminant un a un amb denúncies falses. I el dia que vostès vulguin reaccionar, els hauran fulminat també a vostès.
Aquesta frase sí que és molt reveladora. Ens estan fulminant un a un amb denúncies falses. Quan va començar aquesta operació contra Mònica Oltra, Salvador?
Jo crec que l'operació contra Oltra, o sigui, la voluntat, l'estratègia d'intentar apartar-la del govern valencià, perquè l'oposició sabia que ella era una peça fonamental per a Ximo Puig, per al govern, que jo crec que aquesta operació va començar molt abans del cas de l'exmarit. És a dir, el que passa és que el cas de l'exmarit s'afegís com un element del que aquells que volien acabar amb ella trobaren un argument magnífic. Però l'estratègia va començar abans. Jo diria que va començar al començament de la segona legislatura del Botànic cap al 2017. Jo crec que ahir ja hi havia elements, ja es veia a les Corts Valencianes, ja es veia, jo de fet a La Vanguardia vam escriure més d'una vegada, com la dreta focalitzava molt, moltíssim, la seva estratègia d'oposició contra ella. I era constant, eren les debats parlamentaris, ella, recordeu que ella portava la consellera de Benestar Social, per la qual cada vegada que havia un succés, és un àmbit molt delicat, el del benestar social, majors, menors, etc. Cada vegada que hi havia un cas, diguem-ne, s'aprofitava per a fer oposició, i se notava molt que aquesta agressivitat no s'utilitzava contra Ximo Puig en aquell moment. O sigui, jo crec que això és significatiu, era contra ella. I alguns ja van veure, jo vaig dir en aquell moment que sí que jo observava que se sabia que si caia la pata del Botànic de Mònica Oltra, doncs seria molt difícil per a Botànic mantindre l'estabilitat del govern.
En el cas que estem explicant, el seu exmarit sí que va ser condemnat per abusos sexuals a una menor, és sí. A dir, això és clar i català, aquesta condemna hi és, però com se l'empastifa amb ella? És a dir, com s'utilitza aquest cas per a veure si hi ha sort i la fem caure?
No, jo crec que en el primer moment, jo crec que en general, l'actitud... Perquè el cas d'ella, fixa't tu, el judici a la seva exparella se sabia i no se publicava pràcticament res. Hem de dir la veritat. Hi havia una certa expectativa, no? Perquè, entre cometes, i bueno, és un tema de l'exmarital, fins que ja... Estic parlant de la instrucció contra l'exmarit, el procés d'investigació. Fins que ja l'exmarit ja entra en judici, ahir ja la cosa comença a publicar-se, i ja comencem a trobar, òbviament, elements i tal, però realment quan comença la... diguem-ne, l'estratègia a prendre forma és quan ja se coneix la sentència. O sigui, quan ja és condemnat en primera instància, perquè aquesta sentència es va recórrer i es va confirmar, però quan ja és condemnat és quan comença a generar-se sospites sobre si l'actitud... Perquè no oblidem que l'exmarit era treballador d'un centre de menors que depenia, òbviament, de la seva conselleria. I és ahí quan comença a generar-se una certa sospita alentada per alguns grups i especialment per alguns grups de l'ultradreta valenciana. I és aquí quan comença ja el cas a prendre forma. Mm.
D'ella, o sigui, quines acusacions li volien encolomar amb ella, a la Mònica?
No, ella se li acusava de dues coses, principalment. De no haver donat la cobertura a la nena que va ser abusada sexualment, o sigui, de no haver-la escoltat i no haver-la donat cobertura per a protegir-la i denunciar el cas davant la fiscalia, i segona, d'haver donat, entre cometes, una certa protecció al seu exmarit. És a dir, la mesura que era el seu exmarit, se va generar aquesta sospita. Claro, aquí la clau, jo sempre ho he dit, és a dir, jo crec que el punt d'inflexió d'aquesta investigació és la qualificació de la fiscal. Quan la instrucció se posa en marxa i el cas arriba i coneguem la qualificació provisional que fa la fiscal, és quan la cosa es complica molt per a Mònica Oltra, perquè la fiscal en aquell moment sí que fa una qualificació provisional en què considera que hi ha indicis de culpabilitat per part d'Oltra. Aquí canvia tot.
A diferència de Pedro Sánchez, que sempre ha defensat la innocència de la seva dona, Oltra va condemnar amb fermesa els fets comesos pel seu exmarit, no? Com li va afectar aquesta condemna?
Home, jo crec que... el que sí que sabíem, home, personalment sí que va passar, va ser duríssim per ella, perquè clar, no hem d'oblidar que ja té dos fills, i té família, i és, bueno, i imagino que a ningú li pot agradar que acusen la teva parella de ser condemnat per abusos sexuals, no? Jo crec que primer hi havia una part personal i després una part política que es va anar creixent conforme el cas va avançar la instrucció i que pren forma quan la imputem. Jo crec que és aquest moment en el que es produeix el xoc en el cas Mònica Oltra. Alguns pensaven que aquesta imputació arribaria en la mesura que la fiscal veia indicis de delicte, òbviament, i és quan tot es complica. A partir d'aquest moment, Mònica Oltra ja és sospitosa, ja no, ja passa a ser investigada, i sabeu que la figura investigada imputada avui en dia, per desgràcia, qualsevol imputat ja quasi és culpable, i a partir d'aquest moment comença el seu problema polític d'una manera seriosa fins que té que dimitir.
Mònica Oltra sempre va defensar que era innocent. El dia següent de la seva imputació va dir que no pensava dimitir. El govern valencià d'Esquerres li va donar suport o la va convidar a plegar?
Jo crec que arriba un moment en què... A veure, vaig intentar ser moderat, no? Jo crec que el PSOE i l'equip de presidència entenc que ja s'han de anar, i també és veritat que per part de Compromís comença a haver gent en el seu partit que pensa que si ella continua al front del partit això perjudica Compromís. És així. De fet, li ho han traslladat i ella no volia dimitir, però ja la famosa reunió que es produeix pel matí, té una reunió amb la seva gent, no sé si va ser un o dos dies després de la imputació, i és quan hi ha gent del seu partit que li diu també, no sols del PSOE i de presidència de la Generalitat, que era del PSOE, sinó també de Compromís, que li diuen que, bueno, que ha de donar un pas endarrere perquè entenen que això pot perjudicar a Compromís, i això és el que es va produir. Ella no volia dimitir, però arriba un moment que ella es troba, entre cometes, amb algunes dignes excepcions, ella es troba sola, i es troba molta gent dient-li que ha de donar un pas enrere, i això és el que va fer.
Podríem dir que teníem tota una maquinària judicial en contra?
Jo no sé si aquesta és l'expressió. Jo el que sí que crec és que aquí, ja dic, l'element fonamental va ser la fiscalia, però al final l'instructor, en la mesura que fa el fiscal, bueno, a més l'instructor, jo ho he dit sempre, el jutge instructor que va portar el cas Oltra és un dels jutges de molt de prestigi i és un home que ha dut ha dut a polítics del PP i els ha dut en casos de corrupció. O sigui, és un home d'un cert prestigi, o sigui, no era un home sospitós, com tampoc era sospitosa la fiscal que va qualificar el cas. No oblidem que la fiscal que va qualificar el cas Oltra és una líder del sector de fiscals progressistes, una dona de molt de prestigi. O sigui, no estem parlant, o sigui, no estem parlant del cas del jutge que ha obert la investigació contra la dona del president, no sé si m'enteneu. O sigui, no estem parlant d'aquest tipus de perfils, estem parlant de perfils molt professionals, i jo crec que, en la mesura que és un perfil professional, el jutge al final arxiva el cas, perquè el jutge veu que no hi ha res. Però vull dir això, que jo no interpreto que en el cas valencià hi haguera una conjura conspiració judicial contra ella. Jo no ho interpreto així. Jo interpreto que es van seguir uns procediments, que la denúncia tenia uns elements de falsos, òbviament, que segurament no, la instrucció no va tenir en compte alguns elements, i que aquests elements es van tenir en compte ja quan el jutge instruïs el cas després de la qualificació de la fiscal, i interpreta que aquí no hi ha elements però cap, perquè el jutge més és contundent. Jo, si llegeu el document del jutge, és formidable, no? Perquè diu que no hi ha cap element de la seva culpabilitat, no hi ha cap prova de que ella fes res pel seu marit, no hi ha cap prova de que es maltractés a la nena, no hi ha cap prova de que no s'atengués a la nena. O sigui, per tant, o sigui, és que no hi ha res absolutament. La pregunta és, bueno, i com s'ha arribat a això, no? Però bueno, això, clar, és un tema complicadíssim. Jo, fixeu-vos, jo ahir en un sopar amb uns amics periodistes, quan amb tot això que sabeu que ara, bueno, tots estem parlant de com la política i la justícia se contamina tant, jo al final dia, bueno, fixeu-se que ens posem d'acord ara quatre periodistes que tenim una certa capacitat de seguidors, no? I ens inventem dos o tres notícies falses i dius, bueno, podem fer molt de mal, eh?
Home, i tant, ho acabem d'explicar, el professor Nieva el que ha dit és que aquesta denúncia està feta amb quatre retalls de diari. Per tant, quatre periodistes, després d'un dinar amb la panxa una miqueta plena i amb algun interès polític al darrere, doncs t'aixequen un cas i et poden enfonsar una carrera. Jo no sé si el cas de la Mònica Oltra tu creus que pot tornar a la vida política, més que res perquè, com que el món que vivim és el món en el que vivim, potser hi ha gent que se li ha quedat al cap que aquesta dona és culpable, ui, una exdona d'un senyor relacionat amb temes de violència sexual amb menors. Jo no sé si aquesta dona es pot tornar a la vida política.
Jo conec l'he seguit a Mònica Oltra durant 20 anys. Jo no sé què farà ella. O sigui, jo el que sí que sé és que ella, tinc constància per persones que he parlat del seu entorn i algun missatge que conec de la seva gent, ella ha passat un període terrible. No oblidem que Mònica Oltra va ser la protagonista del canvi polític, va ser la que va abanderar el canvi polític al País Valencià el 2015. O sigui, va ser la persona que va mobilitzar, va ser la gran mobilitzadora d'una part important de l'esquerra. Per tant, ella té una capacitat política enorme, ella és un animal polític, però jo no sé ara ella si tindrà ganes, no sé si tindrà ganes després de tot el que ha passat de tornar a clavar-se en un territori que jo a vegades, no sé si us passa a vosaltres, però jo a vegades penso, és que no sé si paga la pena dedicar-se a la política, us ho dic en sèrio, perquè clar. Jo porto 33 anys, 31 a La Vanguardia, i he vist, tots els jocs on he estat, he vist en els últims anys tanta gent innocent sortir mal de la política, perquè clar, si fem una reflexió, dius, quanta gent surt bé de la política? O sigui, és una pregunta que em fas de veritat. Quanta gent surt de la política? I puc dir, surto de la política i surto millor o igual que quan vaig entrar. No, jo no trobo molts casos aquí al País Valencià i porto, fixeu-vos els anys que porto aquí. Per tant, jo no sé si ella té ganes, no sé si ella té ganes de tornar a un ecosistema polític que és el que és, no? Ara bé, que ella té capacitat per a poder dinamitzar un discurs polític en l'espai a l'esquerra del PSOE, sens dubte. I que ella ara és una persona que, home, ja, que ningú dubta de que és innocent, també. Per tant, bueno, hi ha elements ahí. Ho valorarà ella, però sens dubte, si ella volguera tornar a l'activisme polític, no cal que sigui, no sé si a Compromís o pel seu compte o com a analista política, no sé, segurament tindria molts seguidors. En això no tinc ningú dubte.
Jo, Salvador, m'apunto a la teva reflexió, perquè, clar, aquí casquem molts polítics i passa moltes coses, però és que se'n necessita. És a dir, aquest país ha de tenir un futur polític. La gent que té ganes de ser polític ho ha de poder ser amb garanties, amb llibertat, i no una persona, dit amb perdó, acollonida perquè quatre periodistes li facin quatre retalls de diari i li enfonsin la carrera i la vida.
Però és que això és una dinàmica, jo que porto anys examinant aquests temes i escriu molt algunes coses a Vanguardia, és a dir, és una dinàmica que al final acabarà afectant a tothom, eh? O sigui, no, veure, aquí ara li ha afectat a Mònica Volta, però això es tornarà contra tot. És un problema gravíssim, és a dir, si al final els jutges i els fiscals s'agafen per iniciar una instrucció amb una informació no contrastada de qualsevol tipus de mitjà, tenim un problema gravíssim, eh? Jo crec que això... O sigui, que jo puc entendre que ho publiqui... Bueno, pues, escolta, les xarxes socials cada dia es publiquen fakes contínuament. Ara bé, que això siga l'argument per a un jutge iniciar una instrucció judicial, jo que conec molt per raons familiars el món de la judicatura, això és un tema que vulnera completament un estat democràtic. Perquè no es pot encetar una instrucció judicial sense uns elements objectius, uns indicis objectius de que hi ha una conducta delictiva. El que no pots fer és que, escolta'm, per un retall d'un diari o per una informació d'un digital, que això suposa encetar una instrucció, que un jutge comença a cridar a gent, que comença a imputar... Jo crec que a mi, de tot l'episodi de Pedro Sánchez, com en alguns altres que he vist últimament, a mi és això el que més em preocupa, no? I ho he dit de broma, però no ho dic en broma. O sigui, jo fa 4 dies vaig estar sopant en un jutge i d'aquí de València, no vaig a dir el nom, òbviament, però és molt amic, i ell me deia que també estava al·lucinat. I me deia, claro, és que si ara ens juntem vosaltres, jo publico a La Vanguardia una notícia... Bueno, no, La Vanguardia això no ho faríem, òbviament,
mai,
però bueno...
Mai a la vida ho faríem, això.
No, ho vull dir, enteneu el que vull dir, no? La comparació. Tenim un digital, m'invento un digital, no? Valencià, tal, i començo a dir, no sé, contra qualsevol polític. I això després ho agafa una persona, en este cas, contra l'altre, no oblidem que va ser la ultradreta, eh? I vaig a un jutge, i el jutge agafa aquestes informacions, dona credibilitat i comença una instrucció, tenim un problema gravíssim. Gravíssim, eh? S'ha dit gravíssim.
Salvador, un plaer escoltar-te, com sempre.
A vosaltres per trucar-me. Una abraçada.
Una abraçada,
eh?
Fins una altra. Salvador Enquix és el delegat de La Vanguardia al País Valencià, amb qui hem traçat algunes línies, una més clares, altres més difuses, sobre el cas de Mònica Oltra i la dona de Pedro Sánchez.
I en tot això, que ha estat molt interessant tot el que heu explicat, no esteu explicant que han caigut les aspes del Moulin Rouge a París. Anaven redolant les aspes, han caigut, i no se sap si han tirat el coll d'algú o no. Bé, aquí... A veure, molt Pedro Sánchez, però l'important, que les aspes del Moulin Rouge caiguin. Que es caigui la catedral de Notre Dame. Vull dir, imagina't, o sigui, Europa està en crisi, i no ho esteu dient.